Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pimec, la petita i mitjana empresa catalana, està avisant que l'atur de juliol, aquestes xifres, és una xifra la pitjor de la darrera dècada. Ja sabeu que això va en funció de qui li preguntis. Si preguntes al govern, et diu no, és que sí, és veritat que ha baixat, però és que les contractacions s'han avançat, per això ha baixat l'atur al juliol. De totes maneres, la previsió, almenys pel que fa aquest programa, quan hem xerrat sobre això, les previsions no són gaire bones, en aquest cas. En aquest cas parlarem amb la Pimec sobre aquest tema, i parlarem concretament amb el secretari general de Pimec, el senyor Josep Ginesta, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Clar, això va per barri. Si li preguntes al govern, diu, bé, no, és que les contractacions s'han avançat, per això tenim aquestes xifres, però no sé fins a quin punt estem davant d'un avís d'una caiguda important de les contractacions, de l'atur i de la feina, en aquest cas.
Doncs, miri, jo, el govern pot quedar-se veient el got mig ple, però ja el mes passat, amb les dades de l'EPA, ja vam tenir els primers indicadors i el govern de l'Estat no ha tingut una visió tan optimista com la que s'ha tingut aquí. De fet, hi ha dades objectives. No és cert que s'hagin avançat les contractacions, perquè, de fet, al mes de maig no va haver-hi un increment de la contractació per sobre de la que veníem tenint. Però, a més, miri, hem tingut el pitjor juliol de la darrera dècada, perquè s'ha incrementat l'atur quan habitualment en el mes de juliol es reduïa l'atur registrat, però sí. El mes de maig ja vam donar una alerta perquè vam tenir un increment molt per sota del que teníem normalment en un mes de juny, que és quan es comencen algunes de les contractacions de temporada en algunes zones del país, no? Fins al punt que, fixi's, en aquest mes de juliol ha succeït una cosa, i és una dada objectiva, ha succeït una cosa que no passa gairebé mai, que és que en àmbits en els que sempre reduïm l'atur registrat, malgrat sigui menys que en altres mesos, per exemple, d'abril i maig, que és quan inicien temporada, doncs hem tingut increment. És a dir, a restauració, en un país amb una activitat important en l'àmbit del turisme que té en la seva cadena de valor la restauració, doncs s'ha incrementat l'atur registrat. És a dir, una dada extraordinàriament atípica, no? Però, a més, miris, també és cert que el nombre d'afiliats mitjans i afiliats a final de mes a Catalunya aquest mes de juliol s'ha incrementat una mica, i aquí és on hi havia la visió una mica més positiva que ha tingut el govern català respecte de l'espanyol, però fixi's, l'increment de l'afiliació al mes de juliol ha estat gairebé la meitat de la que vam tenir el juliol de l'any passat, el 21, quan encara estàvem enmig de les onades de la pandèmia, no? I, per tant, un comportament molt, molt, molt atípic, no? Per tant, doncs, miri, tothom pot veure el got mig ple i pensar que estem forts, resilients, però nosaltres el que fem és que contractem menys, fem menys altes a la Seguretat Social, i aquest mes de juliol ha estat un juliol molt atípic, que ens dona moltes senyals d'alerta cap al futur, no?
Clar, tenim a sobre uns quants indicadors que afectaran directament l'economia, parlem de la inflació, parlem de les preus de l'energia, sobretot de la guerra d'Ucraïna, tot això que estan fent una mena de tempesta perfecta, no? I a més, venim d'on venim, que venim d'una pandèmia, d'uns importants problemes. Clar, aquests cops la petita i mitjana empresa del teixit econòmic del país és la primera que rep aquest tipus de qüestions. El futur com es veu?
Doncs miri, jo li diria, quan apuntem el conjunt de causes que han fet que tinguem aquest mes de, insisteixo, mes de juny i juliol atípics i, per tant, menys molt més dolents del que estàvem acostumats a tenir, jo li apuntaria diverses causes, perquè és cert que hi ha un conjunt de microcrisis que han acompanyat la sortida de la pandèmia, que han anat alterant el comportament de les nostres economies, i dic no només la catalana i l'espanyola en el seu conjunt, sinó també l'europea i la zona euro, que és, com bé deia, vam començar amb la crisi d'aprovisionaments produït pels bloquejos en alguns llocs i per als tancaments d'alguns ports importants. Va seguir-hi l'increment dels costos del transport, va seguir-hi també l'increment d'algunes matèries primeres, no sempre per a l'increment dels costos del transport i per les paralitzacions d'algunes plantes, sinó també perquè en alguns països van decidir aturar les exportacions i, per tant, això també va generar increments de costos de matèries primeres essencials en àmbits poc habituals de producte de components químics, etc. I aquí també va acompanyar-hi doncs, la guerra d'Ucraïna i l'increment, l'extraordinari increment o pressió en l'increment dels costos energètics que hem tingut, no? Però jo li diria que també, quan parlem de mercat de treball, no podem deixar de costat, jo li diria dues variables que conflueixen en el mateix problema, no? Per una banda, la reforma laboral. La reforma laboral ha canviat les tendències de contractació de les empreses i, de fet, miri, primer sempre diem, entre un contracte temporal i un contracte indefinit, preferem que l'empresa faci el contracte indefinit perquè dona estabilitat a l'empresa, dona estabilitat a la persona treballadora, permet projecte vital, etcètera, etcètera. Però entre un no contracte i un contracte temporal, òbviament preferim un contracte temporal, no?
Sí.
Perquè preferim que la persona estigui treballant que no passa l'atur. Per què li dic això? Perquè el que sí que detectem és que, per exemple, aquest mes de juliol s'han fet 71.000 contractes menys que els que es van fer el juliol del 2021. I miri, podem pensar que uns quants d'aquests contractes no s'han fet perquè la gent han passat a estar contractats indefinidament. Però quan mirem l'increment del contracte indefinit, no ha jugat el total dels contractes que no s'han fet temporals. Per tant, el que detectem és que hi ha contractes que no es fan perquè la rigidesa en la contractació temporal, la rigidesa en alguns contractes de curta durada que hi ha a partir de la reforma laboral també està fent que canviï una mica la tendència i pot haver-hi empresaris, de fet hi ha empresaris que decideixen no contractar davant de l'única possibilitat que tenen que és de fer el contracte indefinit, no? I aquí li afegiria la segona variable que li deia, no? I és que miri, estem sortint de la pandèmia amb uns missatges triomfalistes a vegades i miri, més enllà de les dades objectives i que cadascú faci la lectura que consideri de les dades que tenim, deixi'm que li digui que a Espanya en aquests moments té 12,5% d'atur. Vam conèixer la setmana passada i Catalunya el 9,29% de taxa d'atur. No? Aquest és un atur insostenible. I sembla que tenim missatges triomfalistes quan tenim una dada d'atur tan dolenta en comparació amb la que tenim amb altres països, perquè a mi nosaltres ens agradaria tenir la de Polònia, per exemple, que estan al 2,7%.
Alemanya,
2,8%, no? Però li dic Polònia perquè, fixi's, és un país que amb una dinàmica doncs, menys diferent i potser menys optimista que la que podríem tenir pensant en Alemanya, no? Miri, 2,7%. Però miri, la mitjana de la Unió Europea s'ha situat en el 6 i la de la zona euro en el 6,6%, no? I deixi'm que li digui una última dada. Miri, Espanya acumula el 27% de l'atur de la zona euro. Això és insostenible. És a dir, tenim una dinàmica del mercat de treball en el que, fixi's, si tenim rigidesa en la contractació perquè la gent entri al mercat de treball i s'incorpori i acumulem un estoc de persones en atur estructural que generen uns costos socials molt alts, també estem fent que la nostra economia sigui menys competitiva i tingui més dificultats, no? I respecte al comportament, miri que també li digui que el mercat de treball és un. El mercat de treball ens dona unes dades de comportament de les contractacions, ens dona una dada molt important perquè vincula el progrés social amb el progrés econòmic i són indicadors molt importants. Però fixi's que respecte al curt termini hi ha les previsions del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu respecte al creixement d'Espanya, que s'han moderat moltíssim de les que teníem, però també vam conèixer abans d'ahir els indicadors del PMI, aquest indicador de compra industrial que coneixem mensualment, que és un indicador en calent que ens diu quina tendència en compra i comanda industrial hi haurà en els propers mesos. I en el mes de juliol ja s'ha situat per sota de 50, i quan aquest indicador se situa per sota de 50, és un indicador que ens diu que estem a les portes d'un moment de moltes dificultats, també en l'àmbit industrial, no? I per tant que la situació serà dificultosa a la tardor. No.
El que està clar, Josep, és que cal una reacció política davant de tot això i cal prendre decisions. Creus que es farà? Que s'arribarà a reaccionar bé?
Doncs miri, jo crec que s'han de prendre decisions urgents que permetin. Per una banda, miri, quan va començar la pandèmia, el Guy Ryder, el secretari general de l'Organització Internacional del Treball, deia tenim pocs exemples del que ha passat en aquesta pandèmia, tenim pocs elements per analitzar-ho, perquè no ha passat massa vegades a la història que hi hagués una crisi global tan sobtada, tan temporal, tan severa, i el que sí que tenim clar des de l'Organització Internacional del Treball i que li recordem a tots els estats és que es mantinguin vives el nombre màxim d'empreses possibles. Perquè si es mantenen vives empreses vol dir que l'activitat econòmica està viva i, a més, que hi ha expectatives de generar llocs de treball, que és el que dona oportunitat a les persones, no? Miri, jo crec que s'han de prendre decisions urgents respecte a la possibilitat de finançar les empreses, millorar el seu finançament en el curt termini, També amb mesures per ponderar el retorn del deute que han generat algunes empreses pimes, especialment al llarg de la pandèmia, perquè els arriba el moment de tornar-lo, quan no tenen ja capacitat financera de tornar-lo. I, a més a més, crec que hi ha una responsabilitat, una corresponsabilitat que les administracions públiques també han de tenir, no? Perquè, fixi's, ens trobem que tenim increments de costos per la crisi inflacionària en l'àmbit dels salaris, que obvis, evidents, que els hem de tenir, perquè si les persones no poden pagar ni el rebut de la corrent, és normal que se'ls ha d'incrementar el salari. Però no sempre trobem la corresponsabilitat de les administracions públiques en variar els costs, els preus dels seus contractes públics en relació proporcional a com s'està incrementant tot això, no? I, a més, miri, li dic el del finançament perquè en la sortida de la pandèmia hem tingut increment del consum, hem tingut un increment de les vendes, hi ha hagut moltes empreses que han començat a facturar molt més del que facturaven ja abans de la pandèmia, i això ha estat positiu perquè ha generat un dinamisme econòmic en aquesta sortida de la pandèmia.
Sí.
Doncs hem trobat amb un problema sobrevingut, que ha sigut el dels marges. És a dir, el problema que està tenint les pimes en aquests moments és un problema de marges perquè facturant més, tinguent més ingressos que els que tenien abans de la pandèmia, moltes d'elles no només no guanyen diners, sinó que s'han situat en pèrdues i han hagut d'aturar la producció, no? Per tant, estem en una situació...
És curiós, això, eh?
Sí, clar, perquè s'ha incrementat l'energia...
Clar, no, evidentment, sí,
costos,
sí.
Clar, les matèries primeres, la producció del gel, per exemple, ara que fa calor, i totes aquestes coses fa que una empresa, doncs, fins al punt que hi ha empreses que estan decidint produir menys perquè van a pèrdua, no? I, per tant, estem en una situació de pressió important. I en aquí, fixi's, s'ha pres la decisió d'incrementar els tipus d'interès, però fixi's que ens trobarem en el curtíssim termini que les empreses baixaran vendes, però tindran uns mateixos costos, perquè el que sí que veiem és que la demora en la presa de decisions, per exemple, en la illa energètica ibèrica, que ha estat important, serà molt important, encara no ho estem veient en les factures de la llum, tant les famílies com les empreses, no? I aquí sí que és important prendre decisions urgents, ràpides, i totes aquelles decisions que puguin permetre que les empreses tinguin mínima liquidesa, perquè si no, evidentment, el setembre-octubre pot ser molt complicat per a la nostra economia.
Doncs, senyor Josep Ginesta, secretari general de la PIMEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.